Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al primer diumenge de la 8a temporada del Revolució 4.0. Ahir us parlava de la il·lusió que em feia tornar a posar-me davant d'aquest micròfon després de 8 mesos d'absència obligada. Hem posat en marxa ja la 8a temporada del Revolució. Anem camí de fer el programa 400 i estic molt contenta, que es diu aviat, i sobretot anem camí de continuar explicant el món que vivim amb aquesta mirada tecnològica i emprenedora, i sobretot també des d'una mirada humana. Comencem, doncs, i com sempre ho fem, coneixent els motius que us proposem per escoltar els pròxims 50 minuts revolucionaris. Estrenem una secció que ens fa molta il·lusió. Avui, primera masterclass de l'expert en tecnologia digital i intel·ligència artificial, Josep Maria Ganyet, torna al Revolució. I ja el tinc ballant, està ballant. Motiu número 2, quina relació té el Barça amb la promoció de la salut digital? Perquè el Barça dona tanta importància a la paraula innovació. En parlarem avui al programa, la secció que estrena també Barcelona, Health Hub. Motiu número 3, estem d'estrenes. La secció de Jonathan Escobar, Revolució del Treball. Què cal fer per ser la millor empresa del món? No us ho perdeu? Motiu número 4, i acabarem el programa amb una altra estrena, pòquer d'estrenes al programa d'avui. Avui tindrem el primer Tech Talk amb un professor de la Salle i ho farem amb un tema també d'absoluta actualitat, la intel·ligència artificial al món universitari. Ja sabeu, molt important aquesta temporada, perquè a les xarxes socials ens trobareu a Catalunya Ràdio. Hem de fer servir l'etiqueta, si voleu comentar coses, a Coixinet Revolució Cat Ràdio, i també etiquetant els col·laboradors del programa o la Chantal, jo mateixa, val? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Ganyet.
Oients, Josep Maria Ganyet ha vingut força vegades al programa, de fet retorna a casa. Aquest enginyer informàtic és un gran expert, com sabeu, en tecnologia, i sobretot una de les persones que millor ens explica com és aquesta revolució digital. I aquest any l'hem aconseguit finalment refitxar-lo. Ara ja podem dir que el Ganyet forma part oficialment de la família del Revolució de Nou. Cada mes el tindrem. Ja sabeu, aquest any, 3 masterclass. Masterclass Becerra, Masterclass Ganyet, Masterclass Jordi Selles, també per parlar de cultura digital, i comencem. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. I ho fem ballant, no, Ganyet, tu i jo, avui? Oh, que tant, estem contents.
Molt content. Jo estic molt content de ser aquí, de que tu estiguis aquí, de tornar aquí a casa.
A casa, A casa, Catalunya Ràdio, benvingut al Revolució. Per tant, ja tens aquest dorsal del Revolució. I, a més, m'ha dit, escolta, parlem d'intel·ligència artificial, perquè jo, quan he estat malaltona aquests mesos, era el tema estrella de l'any passat, i vaig dir, Ganyet, hem de parlar. Però tu li has volgut posar un subtítol?
Sí. Jo sempre contraposo la intel·ligència artificial a l'estupidesa natural. Llavors, jo crec que...
S'havia de dir així, no?
Sí, el subtítol podria ser intel·ligència artificial i estupidesa natural. No s'entén l'una sense l'altra.
Per què?
No, perquè al final, quan parlem d'intel·ligència artificial, i això és un dels motius pels quals em volia parlar, moltes vegades cometem molts excessos verbals. O sigui, parlem, una intel·ligència artificial ha superat els humans en escriptura, o ha superat els humans en escac, o una intel·ligència artificial sap fer. No, tot això, tots aquests titulars que llegim i que tant ens agrada a la premsa, són totalment erronis. La intel·ligència artificial no fa, no sap, no és res. És senzillament una colla de programes molt avançats, això sí, en parlarem, però al final som les persones que fem coses. Clar. Amb la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial no fa res.
Clar. Atenció, aturem-nos, perquè m'ha sobtat també el concepte Ganyet. Què vol dir un fenomen pop? Per tu és un fenomen pop, la intel·ligència artificial?
Sí, aquest és un dels grans mèrits, això que deies, del ChatGPT i d'OpenAI, que el que ha fet és popularitzar la intel·ligència artificial
que
a nivell de conversa de màquina de cafè.
Clar.
I això és molt bo. que en parlem, que estiguem previnguts, que sapiguem el que és i sobretot el que no és la intel·ligència artificial, i ho ha posat sobre la taula. Jo, per mi, aquest és el gran mèrit. Té molts altres de mèrits, els anirem veient, ChatGPT i OpenAI. I sí, és un fenomen pop. Per donar-vos una dada, una cerca a Google Trends del que la gent més busca...
S'ha posat de moda, sí.
A internet. Doncs, home, quan miraves Shakira contra ChatGPT, tenia més cerques o més, o despertava més interès ChatGPT que Shakira, tret del moment que va treure la cançó de Piqué, que hi ha un pic, eh? Es veu el pic aquest.
Tu el fas servir molt, aquest ChatGPT?
Jo el faig servir molt, moltíssim.
Per fer què? A veure, ens ho pots confessar?
Sí, per fer, absolutament. Per divertir-me, em diverteix moltíssim. M'agrada molt tindre diàlegs socràtics, és dir...
Carai,
sí, any, eh? Sí, és dir, jo crec que una cosa és d'una manera, ho comparo, tinc una mena de chat amb el que ell sap, amb tot el que ell sap, perdó, i he comès aquí un error, amb els continguts que ell té, ell no sap res, no sap
que està programat, està programat per persones, sí, evidentment.
No, per no saber, no sap ni que no sap, no? Llavors, el que fa és aquest diàleg, i sovint això m'ajuda a descobrir o coses que jo no sabia, coses que a mi em poden interessar, o camins que puc explorar amb el mateix ChatGPT, després amb Wikipedia i després amb fonts primàries, òbviament, autoritzades.
Perquè molta gent que ens escolta el Revolució sap molt de tecnologia, perquè a vegades hi ha gent que no en sap tant. No és màgia, eh? La intel·ligència artificial no és cap creació divina. Hi ha darrere d'aquest fenomen ment humana, no? Hi ha molta xarlatà també en aquest tema. Molta gent que es dona d'expert i que no en té ni idea d'intel·ligència artificial. Però està clar que tothom ara, les empreses tenen la majoria ja, Departament de Transformació Digital, tothom vol saber més com a directiu intel·ligència artificial. Que ara ens escolta aquest directiu d'una empresa, Ganyet, i què li diries de la intel·ligència artificial?
Jo li diria, i ho diria en general a tothom, que és allò de l'Indiana Jones, no? Aquella frase famosa que la X mai marca el punt exacte on hi ha el jaciment arqueològic. Això ho podem aplicar a la intel·ligència artificial, a la tecnologia en general. No és mai pitjar un botó i ja està tot fet. És el que et deia abans. És aquest diàleg socràtic amb la tecnologia en general. És a dir, veure què vull fer, on vull arribar, i això és molt important, tindre els objectius clars, i això és una prerrogativa de les persones. Les màquines no tenen objectius, per molt que tingueu un sistema d'intel·ligència artificial molt avançat i el deixeu fer, no farà res si no li dieu el que voleu que faci. I llavors diria a aquests directius que pensessin en les feines que ells fan, que tenen a la seva empresa, quines d'aquestes feines són de valor afegit pels humans.
Clar.
És a dir, quines feines són impossibles de fer sense els objectius, sense els criteris i sobretot sense la validació de les persones, i que això ho potenciïn. I les altres, això que fem d'enviar 50 emails, de comunicar-nos, de penjar la informació, d'agafar-la d'un Excel, passar-la a un altre i finalment generar un PDF. Totes aquestes tasques, que són feines de robot, però que fem les persones...
Més administratives?
No necessàriament administratives. Són feines mecàniques. Poden ser fins i tot feines molt qualificades. Els advocats, quan busquen jurisprudència, és una feina que és qualificada, però no deixa de ser mecànica. Els radiòlegs, quan miren imatges de mèdiques. Això no vol dir que... O sigui, no vol dir. El que els diria és que hi ha moltes tasques que es poden automatitzar, però sobretot que es posin el focus en aquelles que l'aportació humana és imprescindible.
Però ara, si jo et parlo, no diré el banc, però ara aquests dies doncs, que havia de fer tasques de banc, no? I hi ha la intel·ligència artificial, no? De que treballa i en parla i en contesta i no va bé, falla molt. Falla molt, també, tota la intel·ligència. No només d'un banc, d'una empresa també multinacional que es dedica a vendre mobles.
No, això és una cosa, el tema de l'assistència i els chatbots, que generalment són poc intel·ligents, al final són pràcticament arbres de decisió, vas fent un camí. Clar, el que ens agrada a nosaltres és parlar amb persones i que ens ajudi una persona. El cas mèdic és claríssim. Tu no vols que et donguin el teu diagnòstic per WhatsApp, vols que te'l dongui un metge i que et digui, escolta...
Sí, però sí que vull una intel·ligència artificial, perquè llegia, per altra banda, doncs, que hi havia, gràcies a intel·ligència artificial, els tumors, en el cas del càncer de mama, es podien detectar abans. És a dir, hi ha intel·ligència artificial que ens ajuda, però hi ha altra que és lenta o ens fa anar malament.
No, és el que deia abans, és identificar aquestes tasques i on podem aplicar, no hi ha la intel·ligència artificial, la tecnologia en general. Hi ha molts llocs que està posada amb calçador. O sigui, si tu la teva redacció la vols substituir tota per generació de textos, tindràs un problema.
Clar.
Si tu, en canvi, agafes un sistema d'intel·ligència artificial, el Google Translate, que el fem servir tots, està basat en xarxes neuronals i en intel·ligència artificial, i l'utilitzem per traduir textos, segurament el teu mitjà pot arribar més gent perquè el pots traduir de manera molt fàcil. Per tant, és aquest balanç que hem de trobar, és aquest balanç, l'equilibri entre les tasques que fem molt bé les persones i les tasques que fem que fan molt bé els sistemes automatitzats. És a dir, no és persones versus intel·ligència artificial, és persones i intel·ligència artificial i com ens repartim la feina, la millor manera.
Digue'm alguna empresa que creus que porta molt bé la intel·ligència artificial que utilitza.
Home, aquí a Barcelona en tenim unes quantes. Tenim un exemple d'una empresa, a més que ha estat multipremiada, que és capaç de fer diagnòstic amb la veu, ajudat d'intel·ligència artificial, de malalties mentals.
Això que la van premiar al Revolució 4.0, sí. Els premis del Revolució.
Correcte. O sigui, i és una altra vegada aquesta manera d'utilitzar la tecnologia que ens va a favor de les persones i el mal ús de la tecnologia. Per això dic que parlarem molt d'estupidesa natural i els perills de combinar l'estupidesa amb la intel·ligència artificial.
ChatGPT, diries que el ChatGPT és un dels 10 invents més grans de la història de la humanitat o no la posaries al top 10?
No, el ChatGPT és senzillament un predictor de text avançat com el que teniu al vostre mòbil. Senzillament endivina quina paraula continuarà vindrà a continuació. No el posaria ni molt menys amb els 10 desenvolupaments més importants. Sí que hi posaria la intel·ligència artificial en general. Heu de tindre en compte que hi ha molta més intel·ligència artificial que els models, aquests grans models de llenguatge, com el del ChatGPT, hi ha moltes més tipus d'intel·ligència artificial, i sobretot penseu que el que hi ha dins de ChatGPT és molta intel·ligència natural, és a dir, la dels enginyers, la de les dades que hem generat tots nosaltres i amb les quals ha estat entrenat, i una que no se'n parla gens, la dels anotadors, gent que cobra $1-$2 l'hora per validar que aquelles
titular, això és un titular. Què cobren? Què cobren?
$1-$3 l'hora, països com Kènia, Malàsia, Filipines o Nepal.
Anotadors,
que el que fan és algunes respostes o algunes interaccions que nosaltres hem tingut amb el ChatGPT o amb qualsevol sistema generatiu, ells validen si allò està bé o si convindria respondre-ho d'una altra manera. I això ho fan a mà.
Una feina de xinos, eh?
Bueno, és una feina molt, molt delicada, és una feina que té uns biaixos que permet molt la deslocalització.
Penso... I a l'Àfrica, dius?
Sí, a l'Àfrica. Sí, però s'està deslocalitzant de l'Àfrica cap al sud-est asiàtic, Filipines. Hi ha tot un mercat negre molt curiós. En parlarem un dia, d'això.
Sí, hem de parlar aquest mercat negre. L'hem de destapar una mica, Ganyet.
Sí,
no?
Sí. I us recomano un reportatge del Time que ho explicava amb noms i cognoms i els testimonis són bastant esfereïdors. I això és una mica...
La misèria que hi ha, no? La misèria laboral que hi ha darrere, podríem dir, del ChatGPT.
Perquè nosaltres ens sembli màgia...
Seria una mica el titular,
sí,
eh?
Sí, perquè nosaltres ens sembli màgia, hi ha molta gent
que ha de fer
feina laboral, sí,
que
manual.
Que fort. Déu-n'hi-do. No l'havia llegit, eh? Misèria laboral darrere del ChatGPT, no? És un bon titular, Ganyet, estàs d'acord?
Sí, a veure, en general en totes les tecnologies, perquè aquí tinguem un iPhone a Àfrica i ha d'haver pràcticament canalla que tregui minerals de segons quines terres rares, de segons quines mines, no? Evidentment hem de lluitar no perquè això deixa de ser així, és obvi. I hem de ser conscients, però hem de ser conscients. El primer pas és conscienciar-nos.
Clar. El Ganyet és d'aquells que deixen la frase que val la pena anotar quan una màquina és capaç de fer una tasca que creiem intel·ligent, deixem de veure aquesta tasca com a intel·ligent i, com deia, hi ha molta gent al darrere, hi ha un mercat que un dia en parlarem. Més temes que volies tocar en aquesta masterclass d'intel·ligència artificial, això de que ens prendrà la feina, podem dir que no ens la prendrà la feina, que és ha estat un tema que n'hem parlat a la Revolució moltes vegades, Canyet.
El que sí que tindrà és un impacte, o que ja té un impacte molt gran en la manera de treballar i en la feina de cadascú. També és veritat que, de projecte, que les empreses tradicionals estan sent lentes en l'adopció de la intel·ligència artificial. Esclar, tots la fem servir, quan fem una cerca a Google, i allà hi ha molta intel·ligència artificial. Però en aquesta última onada, la intel·ligència artificial generativa, tothom està molt interessat, tothom està provant de fer coses, però costa despegar. Penseu que no estem parlant de productes, estem parlant de plataformes que són prototips. OpenAI el que ha fet és convertir el planeta en el seu laboratori de proves. Ja parlarem un dia quan fem la crítica corresponent. Però sí, tindrà un impacte, segur. Que perdrem la feina? Home, ahir parlàvem amb una intèrpret que em va fer d'intèrpret en una xerrada que vaig fer i em va dir que li havia encantat, però que, esclar, la seva feina ja l'ofereix Zoom en quan fem una conferència en directe.
És veritat, eh?
Ja t'interprete el que tu estàs dient perquè la teva audiència ho senti amb la llengua preferida.
Clar.
Per tant, és evident que hi haurà molta gent que haurà de canviar de feina, però el que també és evident és que tots canviarem la manera de treballar.
Molt bé. Escolta, hem de parlar, ara anem al test digital, de seguida amb el Canyet, per anar acabant, hem de parlar d'aquest tema que m'has dit de l'Àfrica i d'aquest mercat, perquè, escolta, no ho conec del tot i molta gent no ho coneix, eh?
No, és en general el països de rendes baixes. A més que és molt fotut, perquè com que no hi ha inversió en infraestructures, la deslocalització és d'avui per demà. Si en un país pugen les condicions de vida o hi ha els sindicats que pressionen per millores laborals, l'endemà està desmuntat i se'n va a una altra banda.
Quantes hores estan treballant allà contestant missatges?
Les que vulguin. Són feines d'aquestes per projecte, pots estar les hores que vulguis, i després hi ha tot un mercat d'anotació. Bueno, és molt
TikTok
complicat.
TikTok també passa això? També hi ha gent així a TikTok, sí?
A TikTok,
supervisors, no?
Sí, a TikTok és evident. Totes les empreses tenen aquests anotadors que el que fan és validar els tipus de continguts.
Molt bé, hem d'anar acabant. Aprendrem molt amb aquesta masterclass, Canyet, d'intel·ligència artificial. Ja veieu, gens, hi ha mil temes. Abans d'acabar, va, un test digital simpàtic.
Va.
Som-hi.
El test digital del Revolució.
A veure, Canyet, has de contestar molt ràpid aquestes preguntes. Dir la veritat. Ets de trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Tens telèfon fix a casa?
Sí.
A qui truques des del fix?
Ningú. No responc mai.
Home, tens telèfon i no el fas servir?
Però l'alarma me'l fan tenir.
Ah, tens un mòbil d'últimíssima generació o t'és igual mentre funcioni?
M'és igual mentre funcioni, però ha de ser un iPhone.
A la nit apagues el mòbil o el tens 24 hores encès?
24 hores.
No és bo, això.
Bueno, no l'apago.
No, has de posar l'avió, que no és bo per la salut. Ja t'ho dic jo, que porto 9 mesos estudiant temes de salut.
Bueno, no, de moment no m'ha passat res. Però
et deixaries operar per un robot?
Sí.
Pujaries a un cotxe autònom?
Sí.
T'interessa el metavers?
No.
Compres molt per internet?
Sí.
Què compres?
Llibres que no puc trobar aquí fàcilment.
Compres diaris en paper?
No.
Ui, no anem bé.
Això que escric.
Això que escrius al diari.
Ah, no, però el llegeixo a mi pat.
Llegeixes llibres en paper o e-books?
Sempre en paper i sempre en tinc una còpia amb e-book, també.
Tens Spotify?
Sí.
Vas a la sala de cinema?
Sí.
Escoltes podcast?
Sí.
Ets subscriptor de més de dues plataformes televisives com Netflix, Amazon o HBO?
Sí.
Faries turisme espacial?
Sí.
On aniries?
On me pogués permetre.
A la Lluna?
A la Lluna aniria.
Vas amb mi a la Lluna?
I tant.
T'imagines?
Home.
Coet Revolució?
Home.
No estarem vius ja.
Va, Catalunya Ràdio, vinga.
Home, d'aquí, sí, d'aquí 30 anys, un coet... No,
un patrocini,
això farà...
un patrocini i cap
sí,
a la Lluna.
Sí, cap a la Lluna? T'estaria bé, un coet.
Jo m'hi apunto.
Revolució 4.0. Un plaer, Josep Maria Canyet, gràcies per formar part de la família Revolució.
Un plaer.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters el 14 de setembre. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you. A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial,
Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
Health Hub amb Eva Rossell.
Comencem secció a secció que ens ve molt de gust perquè gira al voltant de dues paraules imprescindibles al diccionari de la revolució digital, i una és molt important: la salut, el més important de la vida, i també, en segon lloc, la innovació. Contenta de saludar l'Eva Rossell, directora general de Barcelona Health Hub. Què tal? Com estàs? Bona nit.
Bueno, molt bé. Tornant de vacances, que sempre costa una mica, però aquí molt contents de formar part de la Revolució amb una secció aquest any, per fi.
O sigui que
una aposta xula.
Contenta de dones, que apareguin més dones al Revolució. I l'Albert Mundet, director general del Barça Innovation Hub. Què tal? Com estàs?
Un plaer d'estar aquí i participar també d'aquest programa amb la Eva i amb tu, Chantal.
Molt bé. De seguida, Eva, parlarem d'aquesta aliança del Barcelona Health Hub que heu establert amb el Barça, que hem parlat sempre també de molts temes del Barça. Fa uns mesos van el programa a parlar del Congrés de Salut Digital. Per situar-nos, recordem als oients de què parlem, no? Em diries de... Quan parlem de salut digital, Eva...
Bueno, vaig venir per parlar del Health Revolution Congress, no? Era una aposta molt forta de l'associació perquè volíem que fer un congrés a nivell internacional europeu, i vam portar més de 80 speakers, i la veritat és que, bueno, se'ns va desbordar, no? La capacitat de la ciutat de Barcelona i la importància de la salut digital en el país, i bueno, molt contents, 800 reunions, més de 1.500 speakers internacionals. O sigui que quan vaig venir estava molt nerviosa perquè me'n recordo que em sembla que faltaven 48 hores per parir, per posar un símil, i bueno, amb els nervis, però tot va sortir molt bé.
I posa exemples als oients de com es pot promocionar la salut i com transforma digital la nostra vida. Amb què ens pot ajudar la salut digital a la nostra vida?
Bueno, al final tots, la salut, com bé tu has comentat al principi del programa, és una cosa superimportant i que ens implica absolutament a tothom. Llavors la salut ha de canviar, ha de ser més sostenible, més escalable, i estem pendents d'una gran revolució, no? Mai millor dit, perquè el sistema col·lapsarà. Llavors ens han d'entrar la tecnologia a tots nivells, a les administracions, als hospitals, als CAPs, amb els pacients, o sigui, hi ha un camp a recórrer espectacular, i això és el que fem a Barcelona Health Hub.
Molt bé. Per exemple, moltes més apps segurament, que en parlarem al llarg d'aquesta temporada, relacionades amb la salut, amb el pacient, no? Que el pacient rebi la salut a través del seu mòbil, no? Per exemple.
Sí, al final tenim molt instaurat coses com que ara, jo recordo quan treballava a Trapelo, no?, que fèiem cua per anar al cinema, i ara ja tenim superassumit que fer cua per anar al cinema és una cosa absolutament obsoleta, no? Doncs potser no cal fer cua per anar a urgències. I tot això passarà a través de la telemedicina, de la intel·ligència artificial. Hem de descol·lapsar tots els projectes i tots els mecanismes que tenim del dia a dia. O sigui que sí, un camp a recórrer espectacular, i a més a Barcelona amb gent que fa coses molt xules.
Molt bé, col·laborem amb diferents entitats i una és el Barça. Com va sorgir aquesta possibilitat? Quins objectius, no?, tenia, diguéssim?
Bueno, al final la salut abarca moltíssimes coses, no?, envers la tecnologia, i una d'elles és l'esport, no?, igual que també pot ser l'alimentació, no?, amb la famosa campanya d'Ets el que et metges, no?, els esportistes d'elit, i com no, a Can Barça, no?, de totes les seccions, segurament necessiten millorar molt tots els procediments, i això ens ho explicarà molt millor l'Albert, però amb nutrició, amb entrenaments, bueno, hi ha mil opcions.
Clar, Albert, no?, la paraula innovació al Barça, en aquest món esportiu, què és el que fa el Barça Innovation Hub?
Doncs la veritat és que és un projecte bastant pioner, que, diguéssim, a la indústria de l'esport es coneix, a la indústria de l'esport, vull dir, els professionals de l'esport la coneixen bastant, perquè ja portem 6 anys treballant en aquesta direcció, i el que fem bàsicament és a partir de la idea de que el coneixement és un actiu del club, i el posem a disposició de millorar el dia a dia, no?, dels equips i també de l'àrea de negoci, no? O sigui, intentem fer les coses, pensar com seran d'aquí 3, 4, 5 anys, i que ara comencem a posar les bases perquè d'aquí 3, 4, 5 anys no ens agafi el toro per les banyes, no?
Posa'm exemples. Jo dic que sempre la tecnologia s'ha d'explicar amb exemples, no? Desenvolupeu propostes de nutrició, salut, rendiment, amb quines tecnologies...
Per exemple, una de les tendències que estem veient cada cop més és com som capaços de personalitzar, no? Tant des del punt de vista de la millora del rendiment, però també de la prevenció de lesions. I tradicionalment el sector de l'esport ha sigut bastant pioner en intentar mesurar a la quantitat, per fer-ho fàcil, de quan corres, o sigui, acceleracions i desacceleracions que fan els jugadors en un camp de futbol o en un entrenament. Però clar, és evident que no tothom té el mateix cos i la resposta fisiològica pot ser diferent en funció de moltes variants, no? I una d'elles pot ser la genètica, una pot ser l'epigenètica, i la idea, per exemple, en un projecte que tenim, és com podem millorar, entendre millor la resposta fisiològica de cada jugador, si som capaços d'entendre millor totes aquestes ciències òmiques que d'alguna manera interseccionen també amb l'esport. No?
En el David de nutrició que has comentat, Emma, com esteu treballant amb el Barça? No sé si es pot explicar, és secret o no?
No, a veure, a nivell nutricional nosaltres tenim un departament de nutrició que tracta el dia a dia amb els diferents equips, no? Però, per exemple, un projecte que estem treballant és veure si som capaços d'automatitzar certs processos de recomanacions nutricionals, no? O sigui, evidentment l'ésser humà té una capacitat de treball que és limitada, però hi ha certs processos d'aquesta capacitat de treball que es poden replicar, no? I abans parlaves amb el ganyet de la intel·ligència artificial, no? Doncs hi ha certs patrons que igual es poden, amb una sèrie de models, es poden certament automatitzar, i aquestes recomanacions personalitzar-les en funció de, des dels gustos fins al que comentàvem abans, no? de les característiques fisiològiques de cada jugador.
Al final la salut digital és això, no? Al final nosaltres des del Hub el que tenim és tot aquest ecosistema de startups de salut digital, que ja en tenim més de 260, i n'hi ha de molts tipus, no? D'intel·ligència artificial, de monitorització, etcètera, etcètera. Llavors el que fem és una miqueta doncs buscar aquest match, no? Del que necessiten les corporacions a la indústria farmacèutica, a la indústria asseguradora, o associacions o clubs com el Barça, i intentar doncs fer aquest match perquè les coses passin, no? Ser connectors i que tiri endavant els projectes.
Clar, perquè la majoria de clubs del nivell del Barça tenen aquest hub similar.
Mira, nosaltres vam ser, com deia abans, pioners perquè hem fet un hub que d'alguna manera intersecciona tres tipologies d'activitats, no? Tenim una part que seria la tradicional de recerca i innovació, no? Tenim una pota que seria més la part de promoció de startups, no? I aquí amb Health Hub treballem molt de la mà de startups de salut que puguin aportar tecnologia que millori el dia a dia del club, i després tenim la part de formació, que això és certament innovador perquè creiem que al final la innovació i la recerca ve del talent, no? I el talent necessita de formar-se i desenvolupar-se. Aleshores, un hub com aquest no existeix a cap altre club, però sí que hi ha altres institucions que després de nosaltres van llançar departaments d'innovació quan abans ningú en tenia, no, el sector de l'esport.
Queda't així, queda't aquí amb mi, tan lluny de tot i tan a prop d'on vull morir. Queda't així.
Per anar acabant, Eva, a veure, hi ha moltes coses que anirem explicant. Aquesta dona TIC imprescindible, l'Eva Rossell, us proposo fer un salt d'aquí 5 anys, no? Com veieu el vostre àmbit? És a dir, clar, anirem coneixent aquestes startups de salut,
sí,
aquesta temporada, perquè sobretot que ajudin, no? A pacients, a molts pacients.
Bueno, es tracta de fer la revolució, no? I ajudar doncs, que les coses siguin molt més fàcils dintre de totes les administracions. Obrir les ments, no? Que a vegades costa una miqueta, no? Quan comparteixes taules rodones, a vegades et veuen com un enemic i no, la digitalització, i el Hub el que vol fer és ajudar. I a 5 anys, l'altre dia em feien aquesta pregunta i jo crec que nosaltres el que volem ser és fent el símil futbolístic, no? Volem estar a la Champions de Hubs d'Europa i tenir una salut connectada per tothom. Aquesta és la nostra missió, no? I jo crec que ho aconseguirem perquè Barcelona té les grans farmes, les grans asseguradores i un sector startup espectacular i impressionant.
Clar que sí. Jo dic sempre que s'ha de parlar més de salut, sobretot les persones que a vegades patim una malaltia, dius, és que els mitjans no parlem gaire de salut, de veritat, Eva.
Exacte. I la diferència
és tan important?
Home, no, és que la diferència és que a tothom li preocupa, no?, la salut, i llavors aquí sí que jo crec que tenim una petjada forta que intentarem explicar durant tot l'any, doncs, què és el que fem i totes les coses que passen a la nostra ciutat, que no són poques.
Molt bé. Per acabar, Albert, alguna frase que vulguis vulguis afegir?
Res, que al final una de les virtuts i el que m'agrada a mi del sector de l'esport és que intersecciona amb molts altres sectors, no? I el sector de la salut és un d'ells i estem encantats de continuar apostant també per fer que Barcelona sigui un pol d'atracció de talent en la hibridació de la salut i l'esport.
Molt bé.
Un petit spoiler, sí. Que potser en breu tindreu alguna notícia important de Barcelona Health Hub i del Barça Innovation.
Home, i no podem dir el titular, no el pots dir aquí, no, revolució?
No podem fer cap spoiler.
Falten un parell de setmanetes, crec.
Falten un parell de setmanetes i ja quasi ho tenim.
Doncs me'l diràs, Eva, perquè l'explicarem al Revolució 4.0. Felicitats i sobretot la salut i el tema de la tecnologia cada vegada més relacionat. Hi ha molta temàtica que no es coneix i com sempre, doncs, des del Revolució 4.0 us ho explicarem. Gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Revolució del treball amb Jonathan Escobar. Na, 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 come on.
Hem posat en marxa, oients, la secció del Ganyet, després la secció de Salut Digital, i ara comencem una secció on parlarem de com la innovació i els canvis també són fonamentals per transformar un dels àmbits on més hores passem a la nostra vida, a la feina. Contenta de saludar Jonathan Escobar. Fa uns mesos ja va venir al programa amb l'Adam i ara tornes, i molt contenta que t'incorporis al Revolució.
Doncs un plaer estar aquí amb tots vosaltres, Xantal.
Molt bé. El Jonathan és CEO d'Acció Global, assessores a grans empreses per transformar la seva manera de treballar, i també ets Business Angel, conseller de Startups, i per tant coneixes de primeríssima mà moltes empreses, no?, d'arreu del món. En general diries que les empreses s'estan plantejant bé els reptes de futur? Alguns van bé, altres no? Què diries?
Bueno, hi ha molta incertesa avui. Hi ha molta incertesa per un costat, i després hi ha molta empresa que està intentant arribar a tot sense guanyar en res. I això és un risc. En un món tan ambigu, on hi ha tantes possibilitats, al final hi ha molta dispersió. Uh-huh. I això és un dels principals riscos que hi ha actualment.
Dispersió? Quina dispersió hi hauria, no?
Falta de focus.
Focus.
Falta de focus. Al final vivim en un món on hi ha moltes possibilitats, on per guanyar s'ha de ser excel·lent en una categoria, en una àrea, i el focus és algo que costa moltíssim a les organitzacions avui en dia.
Uh-huh. Creus que també hi ha por al futur, por a tecnologies com, per exemple, la intel·ligència artificial? Moltes empreses ja tenen departaments creats, però altres no en tenen idea, no?
Bueno, hi ha aquesta binarietat. Hi ha les empreses que s'han posat i estan creant aquest futur, i després hi ha altres empreses que ho escolten a les notícies i ho veuen passar. Uh-huh. Amb una mescla entre por, però també amb una passivitat de veure quan ens arriba a nosaltres. I la intel·ligència artificial no et permet esperar-la. O la crees o et passarà per sobre.
Clar. Imagina, Jonathan, que sóc una alta directiva, val?, d'una empresa important, i et dic: aconsella'm per posicionar bé la meva empresa perquè el 2024 sigui un bon any. Què és el primer que em preguntaries per saber com funciona la meva empresa?
Em preguntaria quina és la missió de l'empresa.
Sí.
Et preguntaria quin és el motor de creixement.
Sí.
I et preguntaria quins són els teus objectius estratègics a 10, 5 i a un any.
Clar, però jo, si ara et digués, Jonathan, jo vull vendre, no? Quins consells em diries en funció del que et digués, no?
Focalitzar, és a dir, tenir molt clar quins són els mercats on tens el dret de guanyar i pots guanyar. Molta focalització. Després és activar les persones. Jo sempre dic que crec que els clients estan al centre i les persones de l'organització han d'estar al capdavant. Per tant, activar a la teva organització, perquè les coses no passen simplement en el PowerPoint. És algo que crec que en parlarem moltíssim.
Com actives a la gent?
Pues actives a la gent donant-los una missió clara, una responsabilitat amb un objectiu de negoci.
Clar.
Amb un espai on aquestes persones puguin contínuament progressar, d'acord, i i explicar, no?, si tenen obstacles, tenen problemes, eliminar les barreres entre l'alta direcció i els equips de treball que treballen en allò que hem dit que és els objectius estratègics o l'estratègia de l'empresa.
Dius una frase, les millors empreses són les que posen el focus salvatge en el que volen transformar, executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant. Això és el focus, no? És un focus salvatge, no? Són una mica fort, no?
Sí, és el focus salvatge precisament per el que deia, perquè en un moment on al final hi ha tanta competitivitat, on al final hi ha tanta dispersió, és superimportant que estem focalitzats en allò, en el que volem guanyar. I per tant, això requereix molta consistència. Requereix molt bé definir una estratègia que defineix què és, què, on volem guanyar, però després que 3 mesos després estiguem sent consistents amb aquella estratègia.
Clar, però després hi ha la dita que diu que les presses són mala companyia. Llavors, molta velocitat, però tampoc hem d'anar tan ràpid, no?
Fixa't que les presses són males companyies, la precipitació també, però la velocitat implica rapidesa en una direcció concreta. La velocitat és un gran aliat de les organitzacions avui en dia. Clar. Perquè quan poses velocitat, que vol dir rapidesa en una direcció, estàs permetent que es vegi, no?, pues tots els problemes, totes les ineficiències, totes aquelles coses que no estan funcionant a l'organització.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat.
En quins moments, no, diries, l'accelerador que cal apretar, deixar enrere els competidors, quan hem de córrer?
Hem de córrer quan volem posar davant del consumidor, del client, una solució.
Sí.
Hem de parar i escoltar molt i estar amb el client per escoltar i entendre si li agrada allò que hem posat davant. I un cop l'hem escoltat, hem de ser capaços d'iterar, de repetir o d'escalar allò que el client li ha agradat, no li ha agradat o ens ha dit que no vol res d'això.
Posa'm algun exemple, perquè tu col·labores amb algunes empreses. Pot dir algun nom? O
sí,
no?
sí, organitzacions com, quina, com Unilever, PepsiCo, clar, grans organitzacions.
I algun exemple, no?, d'algun consell real que perquè ara hem fet teoria, posa'm algun exemple de millora real que has aconsellat per ser més eficient i perquè funcioni millor. Si es pot explicar i no són secrets, eh?
Sí, per suposat. Al final, aquestes organitzacions són organitzacions amb un gran ecosistema de persones, de departaments, i, per exemple, doncs, aquestes organitzacions desplegaven els seus objectius per departaments. Mm-hmm. Al final, hi havia una estratègia, una comunicació, i després cada departament havia de traduir els seus objectius. Quin problema hi ha? Que avui les empreses no aconsegueixen res en un sol departament. És a dir, l'equip de ventes per si sol no aconsegueix res. L'equip de màrqueting tampoc. Per tant, si tu desplegues objectius per departaments, però després la gent ha de col·laborar, un de màrqueting, un de ventes, un de producció, un de la supply chain, al final, aquí és on tens el problema. Per tant, un dels canvis principals que fem és que aquests objectius no es despleguin per departaments, sinó per missions d'equips, que són missions d'equips transversals a aquesta organització. I aquest és un habilitador molt gran, diguéssim, de les formes de treballar modernes.
Ara veia missió, semblava aquí que fessin tots els departaments d'Indiana Jones, no?, aquí. No? Veig una mica aquí, anem a fer una missió impossible.
Bueno, aquestes missions han de ser raptadores, perquè una de les coses que tenen moltes organitzacions és que continuen treballant amb el budget i tothom està espantat d'aconseguir el budget.
Què és el budget? Perquè ara tothom que ens escolta, no tothom sap què és el budget.
El pressupost, eh? El pressupost on ens comprometem, pues, cada any a tenir, a aconseguir uns objectius, i a més això normalment està relacionat amb els variables que cobrem i tot això. Al final això està molt bé, però això és una capa a l'empresa per estar segurs. Hem de ser capaços de portar les organitzacions a un nivell d'ambició del que han de construir pel futur. I això no s'aconsegueix amb el budget, això s'aconsegueix activant els equips contra la missió de l'empresa, contra un propòsit, contra el que han d'entregar els consumidors. És una altra capa, i és una capa una mica oblidada que no existeix.
Escolta,
avui les organitzacions.
Tu, Jonathan, en saps molt, ets especialista en aquest tema. Amb qui t'has inspirat, no? De qui has après, em diries? Qui t'ha inspirat en la teva feina?
Pues he après, vaig començar l'any 2001, vaig començar amb empreses mitjanes i aquí a Catalunya, i vaig aprendre primer de petits empresaris que tenien empreses 150-100 persones i treballant amb grans multinacionals, i al final havien d'ajudar-los a ser eficients, eh? Uh-huh. I he après moltíssim aquí. Després he après de grans multinacionals com en Procter & Gamble, com el grup Harman, el Marc Pérez, que per exemple, no?, que és un empresari català de molt d'èxit, una persona de la qual he après moltíssim, de grans gurus com l'Erich Lavely, no?, d'americans, de persones al final que ho han fet passar, no? Al final les persones amb les que m'he inspirat són persones que ho han fet passar, no teòrics, sinó persones que han estat al capdavant de les empreses fent que les estratègies es converteixin en execució.
Molt bé, per tant, a la teva secció Revolucionar el Treball anirem explicant, no? Posarem alguns exemples, no? De com les empreses, serem com una consultora per l'oient, no? Podem dir, Jonathan?
Pues, estaré encantat de que
no?
Sí, sí, m'encantarà que sigui així.
I a més són, escolta, consells gratuïts a la Ràdio Pública de Catalunya, que jo crec que sempre que el Revolució ens escolta, no? A vegades gent que està a les empreses, no? I que segurament inspirem a prendre algunes decisions, no?
Espero que sigui així i a poc a poc anirem desgranant la revolució del treball en el Revolució 4.0.
Molt bé, gràcies, Jonathan Escobar. Una abraçada.
Gràcies a tothom.
Gràcies. Gràcies.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar, ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Amb UCI ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stick pack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Tech Talks.
I acabem el programa amb una nova secció que aquest any també tindrà cabuda al Revolució, una secció lligada a un espai fonamental, l'àmbit universitari. Comencem, oients, les classes. I estic a classe amb el Xavier Vilassís, catedràtic de la Salle de la Universitat Ramon Llull i expert en ciència de dades i intel·ligència artificial. Bona nit, què tal?
Molt bona nit.
I amb el Josep Maria Ribas, director d'ordenació acadèmica de la Salle Campus de Barcelona. Benvingut al Revolució.
Bona nit, gràcies.
Què tal? Avui hem parlat amb el Ganet ja d'intel·ligència artificial. Amb vosaltres també en parlarem relacionat amb el món universitari. Per què, Xavier, no parem de parlar tots d'intel·ligència artificial, no? Què ha passat en l'últim temps?
Ui, doncs ha passat una cosa molt important. Diguem, fa molts anys que hi ha aplicacions d'intel·ligència artificial.
Sí?
Jo fa més de 30 anys ja treballava en una empresa i ja les estàvem fent, però moltes d'aquestes aplicacions anaven destinats a un expert. A un expert que era la persona que les havia de fer servir, havia de ser la seva eina d'ajuda, i aleshores aquesta persona doncs sabia, entenia com anaven i sabia com les havia d'utilitzar. Novembre del 22, una empresa dels Estats Units, OpenAI, va obrir al públic en general un que en podríem anomenar un chatbot, amb un model de llenguatge molt complex, és a dir, amb un estri que és capaç de donar-te quina és la paraula més probable dintre d'una frase en un cert context, i per tant sembla que generi frases, i la va obrir a tothom. Per tant, vam passar de que la intel·ligència artificial tingués uns usuaris que eren uns experts i que estaven acostumats a obrir-la tot al públic. I això ha estat un canvi fonamental, perquè ara qualsevol persona amb accés a internet és un usuari d'intel·ligència artificial.
Estàs d'acord, Josep Maria? Per què afegiries tu? Perquè ara tothom parlem, i ara en aquest programa més que mai, no?, d'intel·ligència artificial.
Sí, totalment d'acord. Crec que el salt és un salt de democratització. I aquesta democratització no només ha vingut lligada als LLMs, no?, els famosos ChatGPTs o equivalents, sinó que aquestes empreses han obert les seves plataformes cap a tercers desenvolupadors que han accelerat d'una forma clara amb la incorporació d'apps, al igual que podia passar amb el mòbil, no? Doncs apps que es munten sobre d'aquests grans models de llenguatge que han permès que no una companyia, sinó un grapat de companyies estiguin desenvolupant.
Som al setembre, comença el curs escolar, aquesta setmana, primària, secundària, aviat també els cursos universitaris. Intel·ligència artificial a les aules, sí o no? A la universitat, sí, no? I més que mai.
I tant. A veure, això és una revolució tal com diu el programa.
Home, eh? Un programa que va néixer el 2017, eh? I que quan parlem d'això, ens deia de què parleu. I mira, ara, tothom parla d'això, que parlàvem fa uns anys.
El 2017 ja estaven aquí moltes de les tecnologies,
sí, que
estem fent
tant
servir.
Com ara, eh?
No, perquè digues, hi ha hagut aquesta democratització. No, no, sí, sens dubte. O sigui, ha arribat una nova eina, i en aquestes noves eines no ens en podem amagar. Gord, no sé, Josep Maria, tu com ho veus?
Sí, bàsicament jo crec que aquesta pregunta que fas ens l'hem fet ja en el passat, en el sector educatiu. Ens el van fer quan va aparèixer la calculadora, i ens el van fer quan va aparèixer Internet i els buscadors. És a dir, sempre que hi ha una disrupció tecnològica important, no, ens preguntem si sí o no. A data d'avui segur que ningú es pregunta si calculadora sí, si calculadora no, o si Internet sí, Internet no. En tot cas, el que ens preguntem és quan sí i quan no. Perquè el que sembla clar és que això, per una banda, no ho podrem parar, és a dir, no hi hauran possibilitats de posar portes al mar. Uh-huh. Per tant, jo diria, des de la Salle clarament diem IA a les aules, sí, però, i aquí convé matisar, però convé no oblidar que el que nosaltres volem és que els estudiants aprenguin. I, per tant, per poder manegar aquestes eines, s'ha de tenir, per una banda, habilitats per poder-les manegar, i, per altra banda, judici crític per tal de poder jutjar allò que t'està entregant aquestes eines. Per tant, hi ha sí, sempre que el punt d'aprenentatge sigui suficient perquè els estudiants puguin jutjar-ho.
Clar, i els estudiants es posen exemples concrets, que Xavier, que aprenen ensenyaments universitaris que abans no existien, és a dir, a la meva edat, quan ja tinc una edat jo, però vaig estar universitària i a més vaig fer, a part de periodisme, empresarials. I llavors quan veia empresarials, a la Pompeu no hi havia intel·ligència artificial. Ara segurament a la Salle hi ha molts cursos, no?, ja dedicats a això, perquè les feines del futur parlaran...
Però, a veure, és que hi ha dues coses. El primer és l'ús, és a dir, l'eina que tu estàs fent servir. Una mica agafant l'exemple del Josep Maria dels cercadors, doncs els estudiants van començar a fer servir els cercadors de manera sistemàtica per fer els seus treballs. Clar, tu tenies dos tipus d'estudiants, no? El que buscava el que li havien preguntat i aleshores copiava. La primera frase, i el que ho agafava ho entenia i a partir d'aquí ho elaborava. Amb aquest tipus d'eines ens acabarem trobant el mateix. Aleshores, què és el que ha de passar? Doncs passarà que els estudiants ho aniran incorporant de manera natural a la seva manera de treballar i a la seva manera d'abordar. Òbviament s'ha de preparar els docents, els estudiants ells mateixos ja ho aniran aprenent, però el que per nosaltres és molt bo és que això t'obre una reflexió en què és allò que s'ha d'ensenyar, què és el que és important que aprenguin i sobretot en no perdre aquest sentit crític que hem de tenir.
Posa'm exemples de què s'ensenya a la universitat relacionats amb aquest tema.
Per exemple, la IA ha impactat ja en alguns títols o en alguns graus de forma decidida. Per exemple, ara s'està parlant molt d'aquest ChatGPT famós i equivalents, però hi ha un grapat de softwares de generació d'imatge i de generació d'àudio que ja fa molt temps que corren. En els últims 3-4 anys hi ha hagut grans inversions. Heu de considerar que nosaltres tenim un grau en animació i efectes visuals i un d'arts digitals. Per tant, aquests graus clarament s'han transformat incorporant aquestes eines. I jo us diria aquí coses importants, no? Per una banda, home, l'aparició de les eines és rellevant perquè s'han d'incorporar dintre dels títols i dintre les formacions. Però hi ha una segona cosa que es deriva d'això, i és que l'aparició d'aquestes eines ens ha de fer plantejar, i de fet nosaltres tenim un projecte gruixut obert en aquest sentit, què del que estem explicant és vigent i què no, perquè l'aparició d'aquestes eines farà que certes coses
mantinguin
pes, efectivament.
Clar.
De fet, algú deia...
El professorat va boig, no?, perquè s'ha de renovar contínuament.
Algú deia una frase molt bonica que deia avui ha estat un gran any per la IA.
Clar. Hem d'anar acabant, Xavier, anirem repassant amb el Xavier i el Josep Maria molts temes al llarg d'aquesta temporada del Revolució. Xavier, per acabar, què et diuen a tu els alumnes de la IA? Perquè tu fas classes i què et diuen?
Això és trampa, perquè jo, la majoria dels meus alumnes són gent que volen aprendre IA i per tant n'estan completament apassionats, però el punt és que volen entendre com funciona per dintre.
Però clar que no faci els treballs, perquè el ChatGPT et pot fer els treballs, i nosaltres en canvi vam ser una generació que vam picar pedra. Aquí amb la tecnologia és més fàcil.
Sí, però això depèn de què els hi preguntis i de com els avaluïs. És a dir, si tu l'únic que t'has de mirar és el treball, sí. Doncs aleshores, sí, et llegiran a partir de... És a dir, et poden entregar el treball i tu te'l pots empassar. Però és que això t'ha de fer reflexionar.
I tu has de detectar que no ve del ChatGPT que treballa.
Però és que...
Els detectors són molt poc confiables, eh? Pensa que els detectors més famosos que hi ha han donat per generada per una IA la Constitució dels Estats Units d'Amèrica. Però en qualsevol cas, la clau és el que deia el Xavier. Mentre ens centrem no en el procés d'aprenentatge, sinó que ens centrem en allò que ens entregues, clar, tot plegat serà molt complicat.
Molt bé, escolta, un plaer de veritat, eh? En sabeu molt, en tornarem a parlar. Un plaer, gràcies per venir, Revolució.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt interessant tot el que m'ha explicat. Acabem el programa d'avui, el segon d'aquesta setmana. A partir de demà ens posarem a preparar continguts pels pròxims programes i, com sempre, acabem amb una frase, eh? Avui amb una frase d'una dona que ha deixat empremta, la dissenyadora Coco Chanel, una dona pionera i referent, i és aquesta: per a ser insubstituïble, un ha de ser sempre diferent. Per pensar-hi, eh? Visca la diferència, la diversitat. Gràcies, oients, un plaer tornar a Catalunya Ràdio. Far away.